L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Qui els saluda un dia més, puntuals a la cita des d'aquesta mateixa sintonia i a aquesta hora, per cert, a la 1 de la tarda, però també a les 7 de la tarda, els serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre es posen en marxa per donar un servei més des de la ràdio de proximitat, en este cas el servei informatiu. Anem a repassar els propers 30 minuts l'actualitat que marca i que expliquem en aquesta jornada de dimarts, perquè avui efectivament és dimarts, 11 de desembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui hem d'obrir aquest informatiu, no pot ser d'altra manera, amb la repercussió que a les Terres de l'Ebre va tindre la convocatòria d'aquesta manifestació en contra la reforma educativa del ministre espanyol Wert. Unes 300 persones, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, es van concentrar ahir dilluns a la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa en defensa, com diem, de l'escola en català i contra la reforma educativa que promou el ministre d'Educació espanyol, José Ignacio Wert. Convocat per la plataforma somescola.cat, l'acte va consistir en la lectura d'un manifest a càrrec dels professors, lingüistes i joves estudiants ebrencs que demanava al govern que no cedeixi en cap dels aspectes que s'expressa al títol segon de la Llei d'Educació de Catalunya pel que fa a la política lingüística. Escoltem un fragment d'aquest manifest.
Subratllem que l'avantprojecte de la nova llei d'educació del ministre Wert és inacceptable a Catalunya perquè proposa una contrarreforma educativa retrògrada, recentralitzadora, harmonitzadora, inútil i que no serveix per preparar l'alumnat català per fer front als reptes que la situació actual planteja.
Sota el lema "Per un país de tots, l'escola en català", el manifest exigia que el català ocupe a les escoles el lloc que li correspon i continuï sent la llengua vehicular dels aprenentatges. També deixava clar que les llengües no han estat mai un problema i que l'alumnat de Catalunya ha d'acabar els seus estudis obligatoris sent, com a mínim, trilingüe. En el món global, el coneixement de llengües ens fa competitius i seria un error pedagògic molt greu separar l'alumnat per raons lingüístiques, continuava aquest manifest. La concentració, que va aplegar mestres, pares i mares i també alumnes, va acabar amb aplaudiments per part dels assistents. Entre aquests hi havia el delegat del govern a les Terres de l'Ebre en funcions, hi havia Pallarès, així com altres directors de serveis territorials. També cal dir que la concentració de Tortosa estava convocada a 6:45 de la tarda i també altres poblacions ebrenques, com Amposta, Ullacona o Flix, van celebrar també manifestacions paral·leles. Encara dintre d'aquesta temàtica, i segons podíem llegir aquest mateix matí al bloc informatiu La Marfanta, el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa entrava al registre, ahir mateix dilluns, una moció en defensa del model d'immersió lingüística i del model educatiu de l'escola catalana perquè es pugui debatre en el proper ple ordinari previst a Tortosa per al 7 de gener. En realitat, aquesta és la segona moció que els socialistes tortosins presenten en relació a l'avantprojecte de la Llei Orgànica de la Mejora de la Qualitat Educativa, el que es coneix amb les sigles de l'OMCE, després de que el mes de novembre passat se sometés al plenari la reprovació del ministre José Ignacio Wert per les seues declaracions sobre l'interès del govern és espanyolitzar els alumnes catalans. De la mateixa manera, també el grup d'iniciativa Entesa per Tortosa anunciava ahir dilluns que presentaran una moció a l'Ajuntament tortosí per reclamar la retirada d'aquesta l'OMCE i alhora demanar el cessament del ministre Wert.
De Comerciants de Santa Bàrbara us recorda que la televisió que va estar exposada a l'estand de la Fira de la Unió de Comerciants es sortejarà el proper dia 16 de desembre, coincidint amb el tercer mercat de Nadal. Tots els que hi vulguin participar poden passar per la tenda d'instal·lacions Sebastià, apuntar-se per només 2 euros. La Unió de Comerciants de Santa Bàrbara també recorda que aquests Nadals, comprant als comerços del poble, et pot tocar la grossa. Driving home for Christmas,
yeah. Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les emute tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les emute.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a l'informatiu continuem ara amb una notícia que particularment m'ha semblat força interessant perquè podríem considerar-la una continuació de la que ja explicàvem ahir a l'hora de destacar el paper del món agrícola a l'hora de donar sortides laborals a la gent jove. La notícia concreta és que Joventut, el Departament de Joventut, anuncia que formarà properament com a esporgadors joves de la Sénia en risc d'exclusió social. Joventut anuncia que posarà, com diem, en marxa en breu, segurament que a principis del 2013, una segona edició excepcional del projecte Fórmula Jove, que té per objectiu la formació i la inserció laboral de joves en risc d'exclusió social. Es farà a la Sénia i estarà dedicat a la formació agrícola en l'especialitat d'esporgadors, tenint en compte la falta de professionals d'aquest sector que existeix a la comarca. La coordinadora de joventut de les Terres de l'Ebre, Tere Marcelino, era qui ho explicava.
A la Sénia se formaran esllemenadors, també per una necessitat que hi ha a la comarca i al voltant del municipi de la Sénia. No hi ha gent formada en aquest sector i es va pensar que podria ser una bona sortida professional per a aquests nois.
Cal dir que aquest pioner programa, que ara pretén formar esllemenadors, com escoltàvem a la Sénia, es va dur a terme prèviament la passada primavera a Gandesa, a la Terra Alta, i va aconseguir, en aquell cas, incorporar a l'ensenyament reglat i trobar feina a una quinzena de joves d'aquella comarca.
De tots els joves que van començar, només un va abandonar el projecte. La idea era que aquests joves poguessin reincorporar-se a l'ensenyament reglat. Alguns s'han quedat a l'Escola de Capacitació Agrària perquè estava basat en el sector vitivinícola i d'altres han trobat feina de mossos de magatzem o en els petits cellers on havien estat fent les pràctiques. Ara, en vista de la situació que hi ha a la Sénia, aquí al Montsià, una situació preocupant que ens va manifestar l'Ajuntament, vam pensar que excepcionalment ne podríem fer un altre i es farà properament a la Sénia.
El projecte Fórmula Jove és un projecte que forma grups d'entre 10 i 20 joves en un ofici escollit segons les demandes laborals del territori on viuen. Es fa en grups petits per poder oferir una tutorització el més personalitzada possible. En el cas de Gandesa es va oferir formació en producció vitícola i vinificacions especials. Davant la situació preocupant d'atur juvenil a la Sénia, en este cas, l'Ajuntament va ser el que va fer ell mateix la petició al Departament de Joventut perquè es fes excepcional un altre d'aquests cursos del projecte que començarà a principis, com diem, del 2013. A la Sénia es formaran esllemenadors. És una necessitat que hi ha a la comarca i al voltant del municipi on no es troba gent formada en aquest ofici, explicava la mateixa Marcelino.
L'informatiu de Mute.
Des de Deltebre, la informació que avui ens arriba fa referència al darrer ple celebrat en aquell municipi. Entre altres punts, es va aprovar el que fa referència a un conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Deltebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre. A través d'aquest conveni, el municipi podria ser la seu d'aquest Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre, tal i com explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El darrer ple celebrat a Deltebre va servir per aprovar amb els vots d'Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular i l'abstenció de Convergència i Unió la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Deltebre a favor de la Diputació de Tarragona. Un altre punt important al plenari va ser l'aprovació per unanimitat del conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Deltebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la realització de les actuacions per a la posada en funcionament al municipi del Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre, una instal·lació comarcal amb una inversió d'uns 800.000 euros que s'ubicaria a la sala d'expressions Ramon Calvo i els terrenys dels Sequers. L'alcalde destacava que la ubicació d'aquest centre ajudaria a dinamitzar el municipi en uns moments en què són necessàries el màxim d'actuacions pel que fa a la promoció econòmica.
Aquest conveni és només necessari d'ús durant 30 anys per a la seva explotació, però tot això després la gent del TVE tenir clar que no només beneficiarà ara en la seva construcció i en la seva implantació aquí i en la seva, o el seu teixit que pot acabar formant aquest centre d'innovació turística, sinó que després passarà també a ser titularitat municipal. Fins i tot, si com tot sembla indicar, d'aquí uns anys els consells comarcals acaben passant a formar part de la vegueria. En aquest moment, jo crec que és una molt bona notícia per a Deltebre i, per tant, hem de dir endavant aquest projecte, sigui com sigui.
El portaveu de Convergència i Unió i alhora president del Consell Comarcal del Baix Ebre afirmava que és un projecte ambiciós i il·lusionador que ha de generar llocs de treball i dinàmica econòmica.
És un projecte ambiciós, és un projecte il·lusionador, és un projecte que ha de generar llocs de treball i que ha de generar dinàmica econòmica al nostre municipi i que depèn de tres coses. Depèn d'aconseguir la subvenció, que el Consell Comarcal pugui aconseguir la subvenció, en aquest cas que està, ara és un moment d'escassos recursos, però intentarem per totes aconseguir la subvenció. D'una segona cosa, que és que ens hem trobat que les normes subsidiàries de l'any 95 fiquen tot la sala Ramon Calvo i tot el que és del costat de la sala Ramon Calvo fiquen com a zona verda, per tant una equivocació en aquell moment de les normes subsidiàries que ara hem de subsanar canviant de zona verda a zona d'equipaments, per tant també condicionat a que es pugui passar a zona d'equipaments. I una tercera cosa que en definitiva potser és la més important, a banda dels recursos econòmics, que és molt important, que és que aquest edifici, l'edifici Ramon Calvo, molt va cedir l'Estat a l'Ajuntament de Deltebre en un ús determinat de centre cívic municipal. En aquest cas, ara hem tingut que sol·licitar al govern de l'Estat, al govern del PP, hem tingut que sol·licitar una autorització de cessió d'ús de l'Ajuntament de Deltebre al Consell Comarcal i a la vegada una ampliació d'ús que no només sigui centre cívic municipal, sinó que poguéssim fer un centre d'innovació i desenvolupament turístic. Per tant, si podem saltar aquests tres obstacles, que tinguéssim una màxima subvenció econòmica, que poguéssim passar de zona verda a zona d'equipaments i que poguéssim tindre l'autorització de l'Estat, que jo confio que en les gestions del diputat al Congrés, Joan Bertomeu, que també és regidor d'aquest Ajuntament, ho podrem aconseguir. Confio que ja que tinc gent a Madrid d'aconseguir el màxim possible per al nostre municipi, podrem dur a terme aquest projecte de dinamització econòmica que en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Ebre ha optat per fer-ho al municipi de Deltebre.
Finalment, el Partit Popular, tot i veure el projecte amb bons ulls, destacava que cal vigilar que aquest edifici continuï amb el mateix ús i gaudi dels ciutadans després del conveni.
També ho hem aprovat, hem fet una mica de matisacions als punts perquè ha anat tot molt de pressa aquests dies, perquè ha estat tot justificat el dia 19 de desembre i hem fet unes matisacions i uns petits aclariments que crec que han servit per a clarificar i situar-nos tots al puesto i en tot cas pues, esperar les autoritzacions definitives i pugui tindre el document ja final on Ajuntament i Consell Comarcal pues, queden pues, com bons amics i que es pugui fer-se la sessió i l'ús i el disfrute i l'explotació de tot allò.
El ple del Tebre també va aprovar per unanimitat de tots els grups l'acord de sol·licitud a la Direcció General de Carreteres de la cessió del tram de la Territorial 340 corresponent majoritàriament a l'Avinguda Goles de l'Ebre a favor de l'Ajuntament.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La crònica que aporta avui en aquest informatiu l'Ametlla de Mar fa referència als alumnes de telemàtica de la Universitat Pompeu i Fabra que van visitar la cala per veure in situ el desplegament de la fibra òptica. Els alumnes de l'assignatura de desplegament d'infraestructures de telecomunicació van conèixer des del funcionament de la capçalera de la xarxa fins a les altes als usuaris. Ho explica des de l'Ametlla de Mar, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Alumnes de quart curs del grau de telemàtica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona van visitar visitar la setmana passada al municipi de l'Ametlla de Mar, interessats pel desplegament de la fibra òptica que du a terme la Cala Fibra. Per tant, aquests 8 alumnes de l'assignatura de desplegament d'infraestructures de telecomunicació van poder comprovar sobre el terreny alguns dels conceptes teòrics de l'assignatura. De fet, van fer un recorregut pel procés d'instal·lació de tota la xarxa, i és que van conèixer el funcionament de la capçalera, és a dir, dels servidors i els programes de gestió, fins a les altes als usuaris, a més del procés de promoció que duen a terme les comercials. Escoltem Carles Boc, gerent de la Cala Fibra.
El que els hem intentat transmetre és totes les operacions i tots els equips que estem utilitzant de cara a oferir serveis. Per la nostra part, ha estat una experiència interessant, ja que hem mostrat als alumnes que ara actualment estan estudiant la carrera d'enginyeria de telecomunicació, un punt de vista més pràctic, que és com tots els coneixements que han anat estudiant a la carrera, nosaltres els estem aplicant aquí, diguem que en el món real.
Albert Domingo és el professor de l'assignatura Desplegament d'Infraestructures en Telecomunicació.
Estan fent una assignatura a la Universitat Pompeu Fabra de Desplegament d'Infraestructures de Telecomunicació, i un dia parlant vam conèixer que havia aquest operador, un petit operador aquí a l'Ametlla de Mar, i vam pensar, home, és una oportunitat per veure tots aquests equips, com deia ara el Carles, de desplegament, una oportunitat de viure en directe i no només sobre paper, que és el que estan molt acostumats a fer el disseny. Com a enginyers sempre estan, no serien els que ho despleguen, però també els hi va bé prendre aquest contacte amb la realitat, no? Ells fan molt el disseny de la xarxa, com seria, i després mai acaben de veure què és el que estan instal·lant o què són aquelles caixetes que dibuixen, i clar, quan ho veuen en viu, ho poden arribar a disfrutar.
Aquesta visita, segons Domingo, té com a objectiu que els alumnes de darrer curs comprovin in situ el funcionament d'un operador de fibra òptica. Primer, es va optar per un exemple descentralitzat i petit, com és el cas de la Cala Fibra, que ràpidament es va venir a aquesta experiència pedagògica. Posteriorment, està previst que els alumnes facin una segona visita al sector 22 arroba, situat a la ciutat comtal, per veure un altre exemple.
I el nostre viatge informatiu segueix ara des de Amposta Ràdio. Manel Ramon ens parla de com va anar aquesta 52a edició de la Fira de Mostres que la capital del Montsià va viure aquest passat llarg cap de setmana.
Doncs així és, efectivament, Josep. Aproximadament 45.000 persones han passat per Fira Amposta en aquesta 52a edició que es va obrir el passat dimecres i que ha finalitzat ahir diumenge. Un seguit d'activitats s'ha anat realitzant durant tots aquests dies en una fira que, tot i els moments difícils que s'estan passant des del punt de vista econòmic, ha estat una fira digna, segons explicaven els seus organitzadors. Concretament, l'únic sector que potser ha tingut menys repercussió de l'habitual ha estat el sector de l'automòbil. De tot això ens parlava el coordinador de Fira Amposta, Joan Ramon Massip, i ho deia d'aquesta manera.
Dintre del que cap, ja dic que estem molt satisfets perquè hem pogut omplir la fira d'expositors com fem cada any. Això era un repte difícil. I dintre del cap, també els visitants que hem tingut fins avui també s'aproximen una mica a la mitjana que hem tingut aquests darrers anys. Vull dir que també estem satisfets en aquest sentit. Jo la relació econòmica no m'agrada entrar, el que passa que és una mica la sensació, perquè nosaltres quan parlem amb els expositors hi ha diversos sectors, no? Vull dir, no podem ficar tothom al mateix. Sí, jo el que patix més, està clar, és evidentment el que han parlat en els expositors, el que patixen més són els del sector automòbil. Uh-huh. El sector del vehicle sempre havia sigut un dels forts de la fira i que potser enguany s'ha notat aquesta retenció de la gent que té l'hora de comprar, si el que dius tu. Els expositors interiors potser molts tenen la missió de donar-se a conèixer, de parador, de fer contactes, que això més o menys estan satisfets, no? La gent que han vingut i la gent que han vingut de nou, molts ens diuen que l'any que ve que repetiran, que comptéssim en ells per la pròxima edició.
Doncs era la valoració que en feia el coordinador de Fira Amposta. També s'ha fet una bona valoració de la primera Fira de la Joventut i la Emancipació, que va tindre un degoteig de persones demanant informació sobre els temes de joventut. Cal destacar també que un dels sectors més destacats és el sector ramader, on tant la Llaguada Militar com els Amics dels Cavalls van fer diferents demostracions dels diferents tipus de doma i enganxe. La Fira d'Amposta va comptar també amb la presentació d'un llibre sobre la història d'Amposta, la trobada dels col·leccionistes de xapes, així com el concurs de paelles i tot un seguit de xerrades destinades als diferents sectors que hi participen en aquesta fira que ahir tancava les seves portes.
I d'aquesta ja històrica Fira d'Amposta anem a una altra recent arribada. 5 anys fa que va començar la Fira de Nadal al nucli antic de Tortosa. Aquesta 5a edició de la Fira de Nadal al nucli antic tortosí tancava també les seues portes amb una bona afluència de públic a la seva oferta lúdica i comercial, en aquest any en el qual es va dissenyar un nou recorregut circular més recollit i còmode per als visitants i amb la plaça de l'Absis, la qual es va convertir en un espai lúdic on els més menuts van trobar activitats com atraccions inflables, cantades de Nadales, els espectacles de Cacatío i dels Pastorets, xocolatada popular o tallers de dibuix o globus flexia. Una de les propostes més destacades va ser l'exposició dels pessebres instal·lada a l'espai multiusos de la mateixa plaça de l'Absis, mostra que incorporava 30 diorames i que va ser inaugurada pel bisbe de Tortosa i per l'alcalde de la ciutat. Aquesta mostra es podrà visitar durant totes les festes de Nadal fins a Reis. També va atreure l'atenció del públic la mostra de joguines antigues que es va fer a la rehabilitada Casa Grego, a la plaça de la Cinta. El regidor d'àrea de promoció de l'Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, destacava que l'afluència de públic va ser important durant tot el cap de setmana i que els paradistes estaven, en general, força satisfets de les vendes.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute també ens apropa a l'actualitat a Santa Bàrbara avui per parlar-nos dels jubilats, de l'Associació de Jubilats que va retre el passat cap de setmana homenatge als seus socis nonagenaris. Com ja és tradició, cada 2 anys l'Associació de Jubilats Verge de Montserrat de Santa Bàrbara ret un homenatge als socis de l'entitat que han complit els 90 o els 91 anys. Fernando Arasa, president de l'entitat, explicava que el reconeixement es fa d'aquesta manera, bianualment, precisament perquè no tothom arriba a aquesta longevitat i per això s'agrupen els de les dues quintes.
És una festa que dediquem cada 2 anys perquè no es pot fer cada any en el sentit de que hi ha poca gent que, per desgràcia, arriben als 90 i 91 anys. Fa 2 anys que la vam fer, l'any 2010, ara la tornarem a fer, i són aquelles persones sòcies que van néixer l'any 1921 i el 1922.
Tot i això, també hem pogut saber que al nostre municipi, a Santa Bàrbara, hi ha més de 15 persones actualment que han superat els 90 anys, encara que finalment els que van rebre l'homenatge, com diuen, no van ser més que 3, ja que la resta o bé tenen problemes de salut o bé no són socis de la entitat.
Enguany se farà un homenatge a 3. N'hi havia més, però per motius de salut ja, o per motius de que no eren socis, perquè nosaltres esta la fem exclusivament per als socis, ha quedat en 3, però és igual, 1 que 3. Per a nosaltres és el motiu. I per cert, que els 3, com diríem a la nostra terra, estan prou frescos. Un és Francisco Romeu Cid, que va ser president, o sigui, l'opaco del sindicat que diem. L'altre és Francisco Curturroyo. I llavors està també una altra senyora que és molt coneguda al poble perquè ha tingut una botiga ancestral del segle passat i d'anterior tot, Maria Lleixà Ferrer, que és Maria la de Pontes.
La festa es va fer el passat dissabte i els 3 van presidir aquest acte on se'ls va nomenar socis d'honor, lliurant-los i el corresponent certificat acreditatiu i també un regal commemoratiu. Després, tots 3 van bufar les candeles del pastís d'aniversari i la festa va acabar amb l'actuació d'una rondalla de jotes del país. Per cert, en aquesta actuació s'hi va sumar un dels homenatjats, el senyor Paco Romeu, que va oferir un petit concert d'acordeó als assistents. L'Associació de Jubilats de Santa Bàrbara també té previst per aquest proper diumenge el seu dinar de prenadal, on s'obsequiarà a tots els assistents amb una pastilla de torró, i per al dia de Sant Esteve també avançaven que realitzaran el sorteig de la gran panera de Nadal que ja tenen exposada a la seva seu social.
La Unió de Comerciants de Santa Bàrbara us recorda que la televisió que va estar exposada a l'estand de la Fira de la Unió de Comerciants es sortejarà el proper dia 16 de desembre, coincidint amb el tercer mercat de Nadal. Tots els que hi vulguin participar poden passar per la tenda d'instal·lació en Sebastià, apuntar-se per només 2 euros. La Unió de Comerciants de Santa Bàrbara també recorda que aquests Nadals, comprant els comerços del poble, et pot tocar la grossa. Driving home for Christmas,
yeah. Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
I per acabar també a l'informatiu Emute ens volem fer ressò d'una notícia que recull el diari Aguaita.cat, la publicació digital Aguaita.cat, tot i que suposo que molts dels nostres oients van poder veure el programa de La Sexta aquest passat diumenge, el programa de Jordi Évole, que feia durant uns minuts protagonista la Clementina d'Alcanar. I és que el programa Salvados es va fixar en la Clementina d'Alcanar per parlar sobre el malbaratament alimentari. La indústria dels cítrics Canareva va centrar, com diem, aquest passat diumenge, una part del programa de Salvados dirigit per Jordi Évole sobre el malbaratament del menjar. Segons les dades difoses pel mateix programa, l'estat espanyol és un dels països que més menjar llença, en concret 9 tones a l'any, 135 quilos per espanyol i any. Un dels paradigmes del despilfarrament alimentari és el sector agrícola, subjugat a les condicions estètiques que imposa el mercat. Carles Roig, propietari de l'empresa familiar Fruita Roig i responsable del sector dels cítrics a Unió de Pagesos, va parlar de la seva situació i de com gran part de les clementines es llencen perquè a les grans cadenes no els agrada el seu aspecte. Recollim, igual que ho fa aquesta publicació digital, a Guaita.cat, un fragment del programa del passat diumenge.
Però què nos passa?
Nos hemos perdido. En el campo vemos que nos hemos perdido. Las grandes cadenas nos imponen que aquello sea perfecto.
Y todas estas clementinas que vemos aquí tiradas en el suelo no se van a recoger y van a tener el mismo futuro que la clementina que nos hemos comido.
Algunas, una vez se han recolectado, ya están en la caja, se van a enviar a la industria para que ellos hagan zumo, pero bueno, no es operativo porque al final te van a pagar lo que como mucho te ha costado enviársela. Nos sirve para sacar la fruta una vez la hayas cogido, pero que muchas veces, en mi caso, acabamos por tirarlos otra vez al campo porque no sale más económico. O se pasará al tractor, que se pasa muchas veces para limpiar la hierba, y se van a convertir en materia orgánica que luego será abono para el árbol. Es una barbaridad, pero es que es así.
¿Tú sabes la cantidad de gente que hay hoy en día
sí,
por ejemplo, tiene muchas dificultades para comer?
Y aquí estamos haciendo alimentos y lo estamos tirando porque el mercado dice que no lo quiere.
El programa també es va explicar com la clementina amb alguna taca no es ven perquè el comerç no l'acceptarà i la redistribució tampoc, tot i que una clementina amb la pell tacada per les condicions ambientals i una altra que no està tacada són igual de bones, assegura Barroig. Dels prop de 200.000 quilos de clementina que es produeixen anualment a les Terres de l'Ebre, només 120.000 quilos, en el millor dels casos, acaben arribant al mercat. La resta es llença. L'important és que sigui bonica, explica Barroig al programa. La indústria alimentària imposa uns paràmetres estètics que els productors intenten complir en serant la fruita i gasificant-la. Tota una contradicció en un país on es calcula que entre 3 i 4 milions de persones passen gana. Segons el consultor social i expert en malbaratament alimentari Manuel Bruscas, un dels protagonistes també d'aquest episodi de Salvados, la gana al món no tindria raó de ser perquè hi ha menjar de sobres per alimentar tot el planeta. Així acaba avui l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Hem esgotat els 30 minuts dels que disposem cada dia per a explicar-los i, des de la ràdio de proximitat, aquelles notícies que ens són més properes. Acabem, i com sempre ho fem amb aquests instants d'agraïment, per escollir aquesta emissora i no pas una altra. Gràcies per la seva atenció. Recorden que poden escoltar aquest informatiu a la 1 de la tarda i també la repetició a les 7. Fins a demà, una nova edició. Bona jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.